Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, l'Hotel Suís obre les seves portes.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Les comparatives sempre són odioses i la veritat és que tampoc seria massa just ni massa ètic ara que ja no hi és carregar contra Arturo, en Bach, el brasiler, Arturo Enrique Bernard, i lluar el que acaba d'arribar, sense H, el de Cartagena, Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte. Entre lesions, manca de forma física i el compromís que citava Toni Saligrat, que no és que no en tingués, deia, però segurament en tenia menys que d'altres companys en paraules del de Torrent, doncs entre unes coses i unes altres, amb prou feines, Arturo, amb H, va jugar 6 partits, només un de titular i cap complet. 183 minuts suficients per fer un gol i una assistència. Que el nou Arturo està més en forma és evident. Va ser aterrar, entrenar un parell de dies i 90 minuts. Venia de tenir ja minuts, protagonisme, a l'UCAM Múrcia. Venia sense lesions i, per tant, aquí radica la primera diferència. A l'estrena, el nou punta del Sabadell va complir amb nota. Una assistència per Pedro Capó, que gairebé és un gol, i sobretot la sensació constant de perill, de fer bé les coses, bons moviments i de despenjar pilotes quan tocava servir-les en llarg. Ja tenim nou, deia Toni Saligrat, el que tant de temps porta esperant. Això sí, anem a ser prudents, que al futbol després passa el que passa i acostumem a prendre decisions a la babalà massa ràpid, allò que deien, per exemple, fa un parell de setmanes, d'elogiar el Sabadell una setmana per haver empatat amb 10 contra l'Hèrcules i d'encendre totes les alarmes només una setmana més tard per perdre per la mínima a Badalona. Alguns diumenges ja deien que sense H, millor. El cert és que Arturo Rodríguez ho va fer gairebé tot bé, però també és veritat que l'estrena d'Arturo al brasiler també va ser molt esperançadora. Per tant, toca esperar, ser prudents i pacients, i això sí, desitjar-li tota la sort del món a Arturo Rodríguez Pérez Reverte, la nova referència al davant del conjunt arlequinat, entre altres coses perquè també serà la sort de tots els arlequinats.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La presentació d'Arturo Rodríguez Pérez Reverte com a nou jugador del Centre d'Esports Sabadell fa tot just una estona, les xifres del conjunt arlequinat contra els equips de la part baixa de la classificació, us descobrirem també un nom propi, el d'Alon Firman, israelià, una de les joves perles de l'obrador arlequinat, i a més tindrem en vol amb el primer memorial Sergi Estrada i una mica de bàsquet i d'atletisme, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Alfred Julba pren el relleu de Sito Alonso a la banqueta del Barcelona Lassa de bàsquet. El ja ex-tècnic va ser destituït ahir agafant les regnes el fins ara entrenador del filial, que també ha dirigit el Joventut de Badalona, el Zaragoza o el Cáceres. Ahir, en el partit que tancava la jornada a primera divisió, duel d'urgències entre els dos últims classificats amb un gol de l'ex-blaugrana Alan Halilovic en el minut 90 donant els 3 punts a les Palmes. L'equip de Paco Gémez es va imposar 1-0 al Màlaga i ara és penúltim però a només 3 punts de la salvació, mentre els andalusos tanquen la taula a 7. Sense Gerard Piqué lesionat contra l'Espanyol, les opcions de debutar de Jerry Mina amb el Barça van a l'alça. El central colombià podria estrenar-se ni més ni menys que a Mestalla dijous en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. El Depor, per cert, ha presentat Clarence Seedorf com a nou entrenador dels gallecs en substitució de Cristóbal Parralo. I la UEFA ha mantingut la sanció de Dani Carvajal, lateral dret del Real Madrid, que no podrà jugar a l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. Finalment, a Anglaterra, el Watford amplia la crisi del Chelsea amb gol inclòs de Gerard Deulofeu. El 4-1 d'ahir fa trontollar Conte i fins i tot s'especula ja amb l'interès blu per l'ex-blaugrana Luis Enrique. Recordem, els londinencs són el rival del Barça als vuitens de la Copa d'Europa.
Han parlat en les últimes hores.
El president de la Lliga, Javier Tebas, sobre la celebració polèmica del gol de Gerard Piqué fent callar l'afició de l'Espanyol.
Tendría que también un poco ciertos gestos que ya vengo diciendo en general en el fútbol, no esta vez por Piqué, ¿no? Hay formas de celebrar goles que a lo mejor tenemos que intentar de tratarlos de alguna otra forma porque aquí hemos visto la causa-efecto que ha creado. Hasta ese momento no había ningún tipo de insulto al jugador.
I Juanan Morales, president de la Penya, que admet a Catalunya Ràdio la preocupació per la situació que travessa l'equip.
La preocupació és màxima. La posició que ocupem a la taula ara mateix és com per estar preocupats. I més enllà de la posició també perquè l'equip no acaba de ser capaç de fer aquest canvi de dinàmica, no? de revertir la situació. Hi ha molts moments que tenim el partit de cara i perdem avantatges molt ràpidament. Llavors sí, la preocupació existeix i és gran.
El Divina Seguro Joventut, per cert, ha desmentit haver cobrat ajudes il·legals de l'Ajuntament Badaloní.
I a les xarxes socials.
La imatge de Sergi Pastells amb la samarreta del Terrassa al camp del Reus B Cambrils. El lateral cedit pel Sabadell va tornar a jugar i ha penjat el següent text a Instagram. Després de 7 mesos i 26 dies des de l'operació al genoll, he tornat a gaudir de la meva passió, jugar a futbol. Vull agrair a tots els que m'han ajudat durant aquests llargs mesos per poder tornar a jugar. I fins i tot el Sergi citava a tots i cadascun d'ells. Per tant, ben tornat Sergi Pastells.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Xevi Molist i Antonio Hidalgo, fan anys, així com també l'excapità i ara entrenador de la base del natació Sabadell, Jordi Millán.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts i mig per sobre de les dues en directe aquí a Ràdio Sabadell, 6 de febrer del 2018. Entrem en matèria. De seguida, com us dèiem, us descobrirem una de les joves promeses del futbol base del Centre d'Esport Sabadell amb una història i amb uns orígens ben peculiars. D'aquí a res, a uns minutets, podrem xerrar amb ell aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Abans, qui m'acompanya al meu costat és el Marc Pijoan. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Avui ha tocat tornar a passar per la Nova Creu Alta. Avui no era una roda de premsa qualsevol, sinó la presentació de... Anava a dir l'últim, però de fet és l'únic reforç, com a mínim pel que fa a fitxatges, no pas de jugadors que pugen des del Sabadell B a la primera plantilla del Centre d'Esports. No és un altre que Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte, el jugador cartaginès, el jugador ex de l'UCAM Múrcia que va aterrar en l'últim dia del mercat de fitxatges i que, per tant, ha anat tot una mica ben estrany perquè va arribar dijous a la tarda, va entrenar un parell de dies i ja va jugar i per tant el vam sentir després de guanyar l'últim enfrontament contra el Deportiu Aragón sense ni tan sols haver estat presentat. Avui, per complir amb el protocol, podríem dir, Marc, ha tocat veure el Jassi assegut en roda de premsa, vestit de curt, primeres fotografies més enllà del partit, amb la samarreta del Centre d'Esports.
Doncs sí, mira, ara que parlaves de fotografies, avui fins a 5 fotògrafs, he fet allò una mica a la punt de... Eren més fotògrafs que periodistes, és a dir, eren uns 5-2, estàvem amb el company del diari de Sabadell, Pere Figueres, i ho comentàvem, avui ens han guanyat per golejar dels fotògrafs, que eren fins a 5, correcte, una presentació que ja s'ha fet després de que Arturo debutés diumenge passat amb bona nota, de més, ja ho hem comentat al llarg d'aquesta setmana, també diumenge el dia de partit, i un Arturo que ha arribat a molt bon nivell també físic, no en va ja disputat aquesta temporada 23 partits amb el seu exequip, em sembla que són 24 si comptem la prèvia de la Copa del Rei o una de les primeres eliminatòries de la Copa del Rei amb l'UCAM Múrcia. I vaja, un Arturo avui molt content en roda de premsa, somrient en tot moment, i que s'ha mostrat molt satisfet pel seu fitxatge pel Centre d'Esports, un fitxatge, per cert, i segons ha confirmat el mateix Bruno, just quan feia la presentació del jugador, i posteriorment també ha confirmat el propi Arturo, que es podia haver fet a l'estiu, Adri.
O sigui, Bruno Batlle ha confirmat que l'interès del Sabadell per Arturo ja no és d'aquest mercat, sinó de l'anterior finestra.
Que havien parlat a l'estiu passat, a l'hora de confeccionar la plantilla, que finalment no es va fer, i així també ho ha reconegut el nou jugador del Sabadell.
En verano hubo opciones de poder venir aquí también, pero bueno, ahí UCAM también había apostado fuerte por mí años atrás y mira, por cercanía, por circunstancias, decidí ir allí, pero bueno, eso ya es pasado y ahora estamos aquí y deseando hacerlo lo mejor posible.
Clar, ell és de Cartagena, per tant tenia UCAM Murcia al costat de casa, va decidir-se per l'aposta del conjunt universitari, al final doncs ha canviat d'aires i ha acabat fitxant pel Centre d'Esports Sabadell, una de les ofertes que ja tenia des de fa mesos sobre la taula, i a partir d'aquí, per exemple, el vestidor de l'UCAM va coincidir amb Marc Fernández, amb l'autor del gol de l'ascens el 2011 a Ipurua, a segona divisió A del Centre d'Esports. De fet, Marc Fernández després va tenir una segona etapa també fa un parell d'anys aquí al conjunt arlequinat. passat. Nosaltres sí que ho vam fer, però no sé si internament Arturo Rodríguez i el propi Marc Fernández van comentar la jugada o no, o allò tan típic de, mira, que tinc una oferta del Sabadell, tu segur que coneixes aquella casa, què tal? No sé si avui ha confessat aquestes converses privades o no.
Doncs la veritat és que sí, que el mateix Arturo ha confirmat que doncs allò va demanar referències a Marc Fernández de, vaja, doncs com era la ciutat, del club, però atenció perquè no va ser l'únic amb qui va contactar el nou jugador, el nou davanter centre de l'equip. A veure si també us sona aquest nom.
Sí, bueno, como tú has dicho, Marc Fernández era compañero mío y la verdad es que me habló bien de tanto de la ciudad como del club y también Manu Torres, que estuvo el año pasado aquí, pues bueno, me dijo que aquí iba a estar muy a gusto y ya te digo, al final, aunque me hablen más o me hablen menos, son sensaciones. Yo vi que el club hace un esfuerzo por traerme aquí y eso al final te hace tomar decisión más fácil que no el, al final un poco la referencia de los demás.
Doncs això, que entre unes coses i unes altres van acabar de convèncer el nou davanter del Centre d'Esport Sabadell. De fet, ell és de Cartagena i ha jugat en el Cartagena en diferents etapes i aquí va coincidir també amb Manu Torres. Per tant, d'exarlequinats anava la cosa i anava la conversa avui en roda de premsa en aquesta presentació d'Arturo. Més enllà de consells, de recomanacions, de jugadors que han passat per aquí, per tant, coneixen la casa, al final un el que busca és trobar-se còmode, trobar-se amb protagonisme i ser una peça important dels esquemes de l'entrenador. I no és l'únic Marc Fernández amb qui va parlar Arturo, sinó que també parlava avui el davanter arlequinat de la trucada de Toni Saligrat, de l'entrenador, que no és un secret, anava boig per tenir un nou, ja ho deia en roda de premsa després del partit, de per fi tenim un nou, una referència al davant amb la qual poder jugar, i per tant, doncs el de Torrent, que va parlar previ al fitxatge amb Arturo i el va acabar de convèncer d'encrescar, no?
Doncs sí, diumenge, de fet, Arturo ja va explicar en el postpartit contra el Deportiu Aragón, en declaracions al Sergi Garcés, als micròfons de Ràdio Sabadell, que va parlar amb el mateix Bruno i també amb Saligrat sobre aquesta possibilitat d'incorporar-se a la disciplina arlequinada i que va ser aquesta conversa que va tenir amb Toni Saligrat el que el va fer prendre la decisió final de fitxar pel Sabadell.
Jo, la verdad es que siempre me ha agradado que sea el entrenador directamente el que se ponga en contacto contigo porque al final es el que te va a tener día a día y el que te va a decir lo que necesita o quiere de ti y Tony la verdad es que me fue muy, muy claro desde el principio, me dijo exactamente qué es lo que quería de mí, que él sobre todo quería trabajo, goles y un poco lo que le hace falta al equipo y ya te digo, yo su mensaje creo que puedo dar todo lo que él me pedía.
De fet, el propi Toni Saligrat també ha parlat d'aquests primers dies d'Arturo a la disciplina arlequinada, més que satisfet l'entrenador valencià amb el que està veient, amb l'estat de forma de l'ex de l'UCAM Múrcia, entre molts d'altres. També va passar pel Llagostera, també va passar pel propi Cartagena, com dèiem abans, etc. I Toni Saligrat també li ha dedicat unes paraules en els últims dies, en les últimes hores, a Arturo, el seu nou davanter. Així veu l'adaptació i, sobretot, així veu l'estat de forma i el que li aporta l'equip Arturo al seu entrenador, Toni Saligrat.
Crec que tenim un nou, cosa que necessitàvem, i a més tenim un nou d'un nivell molt alt. I per cobrir una posició en qualsevol equip clau per aconseguir objectius i que nosaltres no hem tingut des del dia 1 i ara ja el tenim.
A tot això, Marc, hem sentit Toni Saligrat, hem sentit també a Arturo sobre per què va fitxar pel Sabadell, recomanacions, converses amb Toni Saligrat. S'ha marcat algun objectiu en concret o no? Li hem tret allò, algun repte particular, concret o no?
Jo crec que té allò, la signatura ben apresa, del que li deuen haver comentat no tan Saligrat, potser també els companys, fins i tot el mateix Bruno Batlle, i a la línia, una mica dels seus companys, hem de mantenir la categoria, allò com a principal objectiu d'aquesta temporada, però, i jo crec que aquí va un pèl més enllà, reconeix que pensar en playoff no és, diu, gens descabellat.
Bueno, yo no te voy a engañar, yo siempre miro las cosas de manera positiva. Yo cuando empezamos los contactos con el Sabadell, cuando veo la posición del equipo, la verdad es que en ningún momento se me ocurrió mirar hacia abajo, siempre he mirado hacia arriba, así que el objetivo es coger la permanencia lo antes posible y si se puede luchar por entrar entre los cuatro primeros, que yo creo que es una opción totalmente viable, pues lo haremos.
Anava a dir, les primeres declaracions d'Arturo Rodríguez Pérez Reverte, la veritat és que no, perquè ja havia parlat després del partit, però com a mínim sí en la presentació del nou davanter del Centre d'Esports Sabadell, que també ha servit de retruc, Marc, per poder sentir a qui s'encarrega de la confecció de la plantilla, Bruno Batlle, que durant tot l'hivern ha tingut una feinada de por buscant un davanter centre, rastrejant el mercat fins a l'últim racó. Al final ha trobat aquest Arturo i, per tant, una bona oportunitat ja no només de parlar, de sentir el Bruno Batlle parlant d'Arturo, sinó de fer una miqueta en línies generals, no?, de com ha quedat la plantilla.
Correcte, un Bruno Batlle que, vaja, ha tingut allò el primer torn de paraula, però que ràpidament ha cedit a aquest torn de paraula perquè poguéssim, doncs, preguntar a Arturo, i vaja, que ha confirmat una miqueta, doncs, l'arribada del jugador de Cartagena, ha parlat una miqueta, doncs, de les seves opcions en atac, de com es mou, que ja el vam veure, diu, diumenge. Es mostrava també content per la seva incorporació, ens donava aquesta petita notícia, de que ja s'havia contactat amb ell a l'estiu, i al final de tot, doncs, també li hem volgut preguntar cosetes al bo d'en Bruno Batlle, per exemple, de com ha acabat aquesta plantilla, de com ha acabat confeccionada, i sobretot perquè, com bé sabem, queda una plantilla curta, amb fitxes lliures, i hi ha opcions encara de fitxar, més enllà de que el mercat d'hivern estigui...
Sí, hauria de ser un agent lliure, però correcte, hi ha llicència disponible, i per tant, si l'equip o el jugador que vols fitxar no té equip, doncs podries tancar perfectament una incorporació més.
Per exemple, si ara volguéssim fitxar Arturo a Mac, doncs, com que no té equip, el podríem fitxar.
Sí,
per
exemple.
Posar un exemple. Però
que no és el cas.
No seria el cas, però perquè la gent se'n faci una idea, és algú que ara no té equip. I sobre aquest aspecte, doncs, també confirmava Bruno Batlle que, vaja, que les opcions estan obertes, tot i que sembla complicat que el Sabadell incorpori algú més d'ara fins a final de temporada.
Evidentment, nosaltres tenim fitxes lliures i el mercat, si ens ofereix jugadors interessants que puguin encaixar amb el que busquem, sempre hem d'estar atents. Vull dir, seria irresponsable dir que no ho estarem. També dir-te que incorporarem algo més tampoc seria el que ara mateix puc pensar que passi d'aquí una setmana. Però el mercat sempre està obert i amb dos fitxes lliures, doncs, bueno, veurem.
Doncs atén al mercat al Centre d'Esports Sabadell. I per últim, deixa'm comentar-te també que hem parlat amb Bruno Batlle sobre aquest aspecte que hem vist en els darrers dies de mercat d'hivern, sobretot, i és que els jugadors del filial s'estan incorporant progressivament, o no sé com dir-ho, però vaja...
Sí, estan en dinàmica del primer equip, al final, sí.
Tapen aquells forats que fins ara potser tapaven jugadors cedits, com és el cas del porter Álvaro Chaparro, com és el cas de Trapa, com és el cas dels jugadors del Barça, la Sanamané i Ibrahima Fati. Aquests jugadors han marxat i han entrat jugadors del filial, una mica per aquesta aposta que està fent el club, doncs, per anar introduint poc a poc jugadors de l'Obrador en aquest primer equip del Sabadell, si era una mica també l'aposta d'ara en endavant, i aquesta està la resposta de Bruno Batlle.
Nosaltres sempre pensem que el planter és important, i més com un club com el Sabadell, que també sempre hem dit que no som un club com hi ha altres de la categoria, doncs, que poden signar 25 jugadors contrastats i amb uns sous molt alts. Llavors, evidentment, és una part de l'aposta i és molt important perquè aquests jugadors també aporten aquestes ganes, aquesta energia, aquesta actitud de voler, i això doncs fa que l'equip millori, que els entrenaments siguin millors i que quan hagin de sortir al camp, doncs, estic segur que tindran el seu rendiment.
Doncs aquestes eren les paraules de Bruno Batlle en referència a aquesta incorporació dels joves jugadors del filial arlequinat en dinàmica del primer equip. Recordem que avui l'equip descansava, demà tornarà als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge, recordem, a les 12 del migdia contra el Paralà de Girona B.
Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
I un partit que podreu seguir en directe aquí a Ràdio Sabadell des de 11:45, des de Paralada, al camp del conjunt Champagné, aquest Paralà de Girona B, Centre d'Esports Sabadell. El rival, el conjunt verd i blanc, es troba en zona de descens. És a la part baixa i està passant-ho malament en aquesta primera temporada de tota la seva història a la segona divisió B. Avui, com els dimarts ens agrada treure a passejar la calculadora i fer una mica de números, el que hem fet és centrar-nos en els partits d'aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell contra els rivals de la part baixa. No sé si teniu alguna conclusió clara al cap de si el Sabadell aprofita o no els enfrontaments que té contra els rivals de la zona de descens. Nosaltres ho hem vestit en forma d'un informe estadístic de números, vaja, ha estat el Joan Blanc qui li ha posat veu a aquest informe, aquest reportatget, sobre com afrontar i quin resultat, quin rèdit en treu al Centre d'Esport Sabadell dels seus enfrontaments contra els equips de la part baixa.
El Sabadell té davant seu una oportunitat d'or per apropar-se al tren capdavanter de la classificació. Després de guanyar el CUE, el Deportiu Aragón, en les pròximes 3 setmanes es veu les cares amb els altres 3 equips que a dia d'avui ocupen places de descens directe. Què ens diuen els números? Ens fan ser optimistes veient els precedents contra aquest perfil de rivals? És cert que el Sabadell ha patit una derrota contra un rival que, en el moment d'enfrontar-se al conjunt arlequinat, ocupava una de les últimes 4 posicions. A més, no fa pas gaire, fa 3 setmanes a casa davant l'Olot. Els garrotxins, però, han tret el cap de la zona calenta i ja no són en descens. Per tant, si agafem com a referència els 4 equips que ara mateix tanquen la classificació i també el 5è per la cua, el de la zona de play-out, el titular és ben cridaner. El Sabadell no ha perdut contra cap d'aquests rivals. En concret, el balanç en els 6 partits disputats fins ara contra aquests equips és de 2 victòries, a l'Atlètic Balears i diumenge contra l'Aragón, i 4 empats, Aragón a la primera volta, Peralada, Penya Deportiva i Formentera. És a dir, 10 de 18 possibles. El capítol golejador també és lleugerament favorable als de Toni Saligrat, amb 7 dianes a favor i 5 en contra. Per tant, les xifres sí ens fan ser optimistes en aquest tram de competició, però com és habitual aquesta temporada, amb massa empats i massa pocs triomfs.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
21 minuts i mig per sobre de les 2. Fem un cop d'ull molt ràpid també a la preferent juvenil, en el que ha estat un cap de setmana rodó pels conjunts sabadellencs. El grup 2, per exemple, victòria 1-0 del Sabadell C davant del juvenil B del Badalona. Els arlequinats són 6ens ara mateix amb 28 punts. El 3, el mercantil, ha frenat la ratxa de 2 derrotes seguides que portaven i a més ho ha fet amb golejada 5-1 davant d'un rival de la part baixa com és el Tàrrega. Això sí, segueix per darrere de l'Andorra, que és l'equip que ocupa ara mateix les places d'ascens, i també victòria en el mateix grup 3 del Sabadell B, del juvenil B del conjunt arlequinat, 5-3 contra la Floresta B. Finalment, el 4, golejada d'un Can Ruiz Rómulo Tronchoni que busca sortir del pou. Els arlequinats són penúltims, però van guanyar a casa 4-0 contra el Júpiter, el CUE, i s'aferren així a la salvació. Aquesta setmana, dissabte a les 12, Damse Can Ruiz, a les 5, Nàstic Manresa B Mercantil, a 1:15, Cardedeu Sabadell C, i a 6:45 Jàbec B, Sabadell B. Ja que parlem del futbol juvenil, avui volem descobrir una jove promesa del Centre d'Esport Sabadell. No juga ni el juvenil B ni el C, sinó que ho fa a l'A, i és bona notícia que ho faci perquè la veritat és que ha passat un autèntic calvari. Parlarem amb ell després de la publicitat, però el saludo ja. Hola. A Don Firman, què tal, com estàs?
Bé, bé.
Bé?
Molt bé, sí.
M'imagino que t'has tret un pes de sobre brutal podent jugar,
sí,
no?
Sí, sí, mucho.
Ell és israelià, ell juga al juvenil A, no ho ha pogut fer durant gairebé 2 anys i de seguida ens explica la seva història.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Croissant, la mar de sabrós. Un pastís, la mar de sa. Pa, la mar de cruixent. La mar de cookies, l'únic establiment a Sabadell on tots els seus productes són artesanals, sense gluten i sense lactosa. Perquè els intolerants a la lactosa i celíacs gaudeixin d'un forn i pastisseria amb productes fets a mà. Prova el nostre pastís de Sant Valentí.
per fi un forn de pa, pastisseria i bruixeria saludable i de qualitat. La Mar de Cookies. Ens trobaràs al Mercat Central de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. De portes en fora.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, feien broma, ara em deia, clar, perquè aquí posar-se davant d'un micròfon sembla que un es farà famós amb això, segur que farà fortuna en el món del futbol. El saludàvem ara abans de publicitat, és l'Alon Firman. De normal, els dimarts el que fem és buscar jugadors sabadellencs que juguen fora. Avui hem donat una volta al cargol i hem pensat, mira, saps què? Anem a buscar a un jugador que juga aquí a Sabadell, però que no és d'aquí, sinó que ve de ben lluny, com és Israel. És el cas de l'Alon Firman, que és lateral esquerrà del juvenilà, que acaba de complir fa no pas gaire 18 anys i que gràcies a això pot jugar al Centre d'Esport Sabadell, perquè per problemes burocràtics ha passat un parell de temporades realment difícils entrenant, jugant amistosos amb el Centre d'Esports, amb el juvenil A del conjunt sabadellenc, però en canvi no arribava mai al debut oficial per culpa de no tenir doncs, tots els papers que tocaven o al cap i a la fi de tenir problemes burocràtics per poder tenir ja la fitxa disponible. Ha jugat ja 6 partits amb aquest Lliga Nacional Juvenil del Sabadell i per tant el tenim ja cada cop més adaptat a la ciutat de sobres, perquè ell estudia a l'Agustí Serra, es coneix de sobres la ciutat, però a més ara també a l'equip i competint de forma oficial. Alon, com es viu així d'entrada tants mesos sense poder jugar per un problema que al final, mira, si és una lesió és mala sort, però si és un problema de no tenir tots els papers que calen per poder tenir la fitxa federativa, m'imagino que deu frustrar, no? Veure ja, què passen les setmanes i
muy
res.
Duro, es muy duro, la verdad. Yo habiendo para jugar y era todo para mí, el fútbol, y al final, ¿qué pasó? Que habiendo para estudiar más y todo, pero lo que pasó es que no entiendo por qué pasó todo este proceso con los papeles y la Federación Catalán, porque en general tengo pasaporte de Rumanía, que es de europeo, y no israelí, que eso era el problema más o menos con papeles y eso. Y no sé qué pasó, pero era muy duro. Yo quería jugar y 2 años entrenando y partidos amistosos, en plan muy, muy difícil. Pero poco a poco ahora por fin puedo jugar y estamos bien en división nacional y hay que aprovechar ahora.
Clar, perquè tu ets israelià, però per part de mare, la família és romanesa. Per tant, tens el passaport romanès i d'aquí ve part dels problemes, de la confusió, del per què no pots jugar fins que no arribes a tenir 18 anys, no?
Sí, sí, és això, porque tengo 2 passaportes, d'israelí i de Romania, de mi madre. La gente dice, a ver, ¿eres israelí o romano? Y por eso pasó lo que pasó en la Federación Catalana, que ha dicho que soy israelí y por eso no puedo jugar. Y faltaba papeles y... Y todo eso, es justo eso.
Tu vas començar jugant al Maccabi Netanya, d'infantil vas fitxar pel Maccabi Tel Aviv, que és un d'aquells clubs que tothom quan pensa en Israel i en el futbol sí, d'allà ens ve al cap, Maccabi sí, sí. Tel Aviv. També vas passar a l'edat cadet pel Maccabi Haifa, que és un altre dels grans. Vas tornar després al Maccabi Netanya, que és on havia sortit, i llavors com arriba als 15 anys aquest interès del Sabadell? Com qualla la idea d'acabar jugant aquí a Sabadell? Perquè tu vens per jugar a futbol aquí.
Per jugar a futbol, sí.
No és un altre, no és que la família hagi vingut a viure aquí, no, tu vens no. d'Israel a jugar a futbol aquí a Sabadell.
Sempre era mi somio, ¿sabes? Eran para jugar fútbol y desde pequeño, juego de 6 años, juego fútbol. La idea era siempre venir a Europa, jugar fútbol, que aquí el nivel es más alto, más que Israel seguro. Con Tel Aviv había un agente de amigo de mi padre, de Argentina, que quería verme, habiendo a partidos para verme y todo eso, y empezó a hablar con mi padre para ver si quiero salir a Europa, a España. Y por él, este agente, he venido de España, y aquí tiene otro, en plan, agente, que era mi tutor legal hasta que tenía el 18, que hablaba con Sabadell, con Pedro, si conoces, y por ahí he venido de España. No sé si Sabadell o no, pero con suerte estoy aquí en Sabadell ahora.
Vas fer les proves, vas convèncer, et quedes a Sabadell, llavors comences a entrenar i no pots jugar, que és el que dèiem abans. Els entrenadors, la família, hi ha algun moment que tu diguis, mira, Alon, és que no puc més, és que no hi ha manera de poder debutar, o fins i tot tenies marcat, aguanto fins que tingui 18, que llavors sí que podré jugar. Com has viscut aquest procés? Què et deien?
Que deien, el primer any m'ha dit sempre que en un poco puedo jugar, un mes, dos meses, pero no era así. Siempre ha dicho Federación Catalana otra cosa y otra cosa, que no, ahora tienes que buscar este papel, ahora hay que buscar por qué estás aquí, cosas así, en plan, yo creo que tonterías, lo siento la palabra, pero era tonterías. Y el segundo año ya me ha dicho que necesito ir a Rumanía para estar un mes para decir que soy de Rumanía y cosas así. Y he dicho, no sé, yo, para mí vale, pero es complicado. Y eso, pero de parte de familia, mi padre siempre me ha dicho que no va a pasar nada, y hasta 18, por los problemas de Barcelona y todos los niños pequeños que pasó con FIFA, hasta 18 no voy a jugar.
I en aquest procés, perquè clar, tu has viscut aquí a Sabadell amb argentins, em deies que també amb una família australiana, per
sí,
tant
sí, sí, sí.
És ben curiós, el tema anar a sopar un dia a casa vostra deu ser molt, molt peculiar. Parleu en anglès, de vosaltres?
Sí. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. O sigui, tu a casa parles en hebreu?
En casa, con mis padres y amigos de Israel, hebreu. En casa, aquí.
A Sabadell parles en anglès. Amb els companys en català,
castellà. I castellà, sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Un déu per a boig, al final no sap de què parlar. Però en tot aquest temps, clar, estar lluny de casa, d'Israel, de la família, entenc que els amics que hagis fet per aquí, amb qui estaves vivint i de més en cadascuna de les temporades, deu haver estat clau, no?, de tenir un suport en el moment complicat, de dir, necessito l'ànim d'algú que tingui aquí a prop, no?
Sí, sí, la verdad que no es fácil todo ese paso, venir aquí, pero con suerte quiero decir que tengo buenos amigos aquí, con suerte tengo gente que me quiere mucho y me ayuda mucho, tengo también novia, que es increíble, pero me ayuda mucho, mis mejores amigos, que desde primer año estaban conmigo y no tenía la sensación que estoy solo. ¿Sabes? Claro que tengo los padres y eso es que es difícil, pero la sensación es que es como mi casa ahora, que sí están conmigo.
I debutes, fa 6 partits o així. Al final arribes als 18 anys, pots jugar ja amb el juvenil A, ara no a Divisió d'Honor, però sí a Lliga Nacional Juvenil, i intentant treure aquí l'equip de la part baixa de la classificació. Sí. Com recordes el debut? Especialment nerviós, amb aquella sensació de dir que fa molt de temps que no competeixo.
Una mica, sí. Estuve nervioso, pero es lo que quería. Tenía ganas ya que salir y comer el partido y todo. El primer partido, el entrenador lo ha visto que estuve nervioso y me ha dicho que no iba a jugar. Pero en el segundo, el debut, me ha dicho contra Cornellà. Uh-huh. Perdón, era contra Cornellà.
Ya mal Dani Leoncio, ¿no? A la
sí,
banqueta.
Sí. Él quiere que jugó todo el partido. Pero al final, en minuto 70 o lo que sea, estuve lesionado. Me chutaba una patada en la pierna, que madre mía. Pero era especial. En plan, todas las ganas que tenía, por fin puedo jugar y expresar cómo soy. Y, ¿sabes? No tengo palabras para decir cómo era. Muy especial para mí.
En vestidors amateurs, ja, de grans, quan et toca, quan marques el primer gol, quan debutes, sempre et fan la broma de, no, has de convidar aquí alguna cosa. No sé si, clar, la temporada està sent difícil a nivell anímic d'una plantilla que està tocada perquè està a la part baixa de la classificació, però no sé si l'entrenador, els companys et van fer bromes la setmana després de debutar.
El capitán, sempre, el capitán José Juan o Marc, sempre me suportan i dicen bromes així, ah, el debut, por fin. I sí, tot això, eren bromes.
Et pregunto a nivell col·lectiu com està ara mateix aquest juvenil A, perquè la veritat és que ens feu patir des de la distància, perquè un veu la plantilla, un veu els partits i diu, esteu competint molt bé, hi ha hagut millores, l'altre dia el camp del Barça és l'exemple més clar d'un partit que teniu més o menys controlat contra el líder, i en canvi us falta aquella punteta de fortuna, de sort, d'encert, de marcar quan toca. Si no és una cosa, és una altra, però no acaba d'arribar aquesta victòria que trenqui la ratxa, no?
No acaba. Yo no sé si es suerte o no, pero sí que falta poco. Pero la sensación es que tenemos un muy buen equipo y los jugadores son muy buenos, cada uno, yo creo. Y no sé qué falta, no sé si falta punta para acabar o un poco de suerte o lo que sea, pero sí que jugamos muy bien de mi punto de vista. Falta un poco, claro, pero todo eso pasó porque habían cambios de entrenadores y todo eso, pero la sensación que vamos a sacar, vamos a subir arriba y somos los mejores, para cada uno piensa que somos los mejores y podemos.
Sí, et veig convençut que salvem això, eh?
Sí, vamos a sacar.
M'estàs acabant de convèncer a mi també de treure l'equip d'aquí de la part baixa.
Sí, que sí.
Et pregunto també, clar, aquí a Sabadell fins fa un parell de setmanes teníem a Gaia Solín, que és israelià també. No sé si el coneixes personalment, si has parlat amb ell, si el tens com a referència.
És també una cosa molt especial. Jo no conozco a ell ni nada, però sempre quería hablar con él per l'experiència, por todo eso que él ha hecho con Barça y con City y eso, pero nunca hablo con él. Siempre con sus amigos, siempre con la gente, que entrenadores, que él estaba con ellos, pero nunca con él, no.
Doncs això ho haurem d'arreglar, ja veuràs tu que això, un parell de cops de telèfon i ja veuràs com ho arreglem. El
Perfecto.
Que sí que has pogut parlar és amb en Roy, que és una història ben curiosa, que aquí a l'Hotel Suís també vam poder parlar amb ell quan va venir a visitar Sabadell. Ell és un aficionat del Sabadell,
sí,
que
Roy
viu a Jerusalem i que ens segueix cada setmana, està amb la ràdio posada sentint sí. el partit del Sabadell,
sí, sí.
Té un perfil del Sabadell en hebreu, fins i tot. Amb ell sí que has parlat.
Sí, sí, clar, con él, sí. El ha hablado con mis padres y conmigo y siempre me apoya ahora. Es muy buen tío, sabe catalá y todo eso, y está loco por Sabadell.
És curiós, no?, per això, que a Israel hi hagin Gaia Solín, que ha jugat temporada i mitja al Sabadell, ara tenim a l'Alon Firman, el juvenil A del Sabadell, un aficionat del Sabadell que té un perfil en hebreu de tot el que passa al Sabadell. És ben curiós, això.
És curiós, és gracioso, eh? És molt especial que así de Israel, tres personas ya conocen a Sabadell y interesan en Sabadell. Es, no sé, si suerte o pasó así, no sé por qué.
Per acabar, Alon, tu ara mateix tens 18 anys, per tant, estàs acabant l'etapa formativa l'any que ve. Hem de pensar ja que s'acaba l'etapa juvenil i que hem de pensar més enllà. On et veus tu l'any que ve, l'altre, ara que ja pots jugar, ara ja que estàs a l'aparador, que ja et poden veure i de més, d'aquí uns mesos, si et pregunto ara, mitjans gairebé no arriba encara, a principis de febrer, on veus l'Alon Firman d'aquí a 6 mesos, 7 mesos, tu què diries? Què t'agradaria?
Jo, la primera cosa és primer equip, claro, normal, però ara mismo veo el filial de Sabadell, el primer equip, serà perfecto para mí. Pero claro, quiero llegar más que eso. Quiero llegar a nivel más alto si puedo, y con suerte y trabajar. Pero ahora mismo lo que veo es que ahora acabar el juvenil y ver qué vamos a hacer. El filial i primer equip o el que sea.
Salvar el juvenil a com sigui, i a partir d'aquí ja mirarem si el Sabadell ve o on acaba l'Alon Firman. Doncs una història curiosa, la que hem descobert avui, aquest lateral esquerrà, 18 anys, que viu aquí a Sabadell amb una família australiana, ja ho dèiem que era ben peculiar el tema, que s'ha passat 2 anys entrenant i només jugant amistosos a l'Obrador Arlequinat, al futbol base del Sabadell, i que afortunadament des de fa 6 partits ja, i nosaltres que ens alegrem, ja ha tingut protagonisme. Gràcies. També a la Lliga Nacional Juvenil. Alon Firman, moltíssima sort i et seguirem la pista. A veure, d'aquí a 6 mesos tornem a parlar. 1, a veure si has parlat o no amb Gaia Solín, i 2, a veure on estàs.
Primero, muchas gracias para hablar conmigo y venir aquí. Y ya verás, vamos a sacar el juvenil A, para hablar con Gaia Solín y todo.
Un plaer, fins ara.
Gracias.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Vols estar al
actualitat, notícies, esports, teatre, cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat. Som estudiants de l'Escola Roureda i nosaltres escoltem
Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts per tancar les portes de l'Hotel Suís. Déu-n'hi-do la vitalitat que té l'Alon Firman, aquest jugador del juvenil A, que m'ha acabat de convèncer si hi havia alguna dubte de com trauran això endavant l'equip de Dani Leonce, que aconseguiran la salvació a la Lliga Nacional Juvenil. Canviem de tema, anem a parlar de futbol sala i sobretot d'una derrota que ha frenat la ratxa d'una volta sencera, sense derrotes, de l'Escola Pia a la segona B de futbol sala. El partit va ser a la pista del Bellsport L'Hospitalet i l'equip de Borja Burgos va caure per 5-4 contra un rival directe de la zona alta. Derrota Escolàpia més, malgrat començar 0-2, guanyant amb un resultat favorable als sabadellencs, però al final la irregularitat va acabar condemnant els del carrer Garcilaso. L'entrenador Borja Burgos reconeix que no van estar bé.
Crec que el millor que hem de fer és corregir aquests errors, però no donar-li moltes més voltes a aquesta derrota, perquè al final el treball està sent bo, la dinàmica que portàvem és positiva i segur que tornem a aquestes sensacions.
Concretament, 15 jornades consecutives portava la Pia sense conèixer la derrota. Per això Burgos considera la desfeta per la mínima a la pista dels riberencs com un toc d'atenció, podríem dir, després de tantes i tantes jornades seguides sense perdre.
Jo crec que s'ha de fer reaccionar, poder... El fet de portar aquesta dinàmica tan positiva, ens vam poder relaxar un puntet i hem vist que contra ningú i menys contra aquesta gent que està a la zona alta ens podem permetre aquest luxe. Per tant, que serveixi com un toc d'atenció i recuperar les sensacions aquestes que teníem i tornar aquesta dinàmica positiva i tampoc donar-li moltes més voltes.
No vol donar-li més voltes del compte a l'entrenador de la Pia. També canvi de tendència, però a la inversa, pel Natació Sabadell, que aparta la seva crisi gràcies a la golejada per 3-10 a la pista de l'Olímpic La Floresta. Diego Blanco, el tècnic nadador, es felicita sobretot per haver trobat el bàlsam que desitjaven.
No siempre se puede ganar, pero por lo menos disputarlo, hay que disputarlo. Entonces, esta victoria... Es verdad que anímicamente nos viene de perlas.
Assegura l'entrenador terrassenc que venien treballant bé entre setmana, però que després alternaven els dies de partit unes primeres parts molt bones amb unes segones on es quedaven sense resposta, sobretot davant del CUE en l'últim partit a casa contra el Linyola, on Blanco afirma que directament va faltar actitud per part dels seus jugadors. Per això era important, diu, tocar fons i ara anar de nou cap amunt.
Pero al final toca a fondo, ellos se dan cuenta, al final vamos a Campo de la Floresta, peleamos, sacamos un gran partido, porque es verdad que en la segunda parte se ponen 2-3, pero se veía que el equipo era muy, muy superior a la Floresta. Ellos se dan cuenta y al final del partido ellos mismos lo dicen, ¿no? Jugando así, muy pocos equipos nos ganan. Hay que tocar fondo para que se den cuenta, pues bueno, ojalá y a partir de ahora empecemos a levantar otra vez el vuelo.
Mira cap al futur ja Diego Blanco. El club ocupa la zona mitjana de la taula en aquesta segona B de futbol sala, mentre la Pia ha baixat al sisè lloc amb la derrota patida a l'Hospitalet. I aquest cap de setmana es disputarà el primer memorial Sergi Estrada en la memòria del jove entrenador del Pau Casals, jugador d'handbol i també aficionat fidel del Centre d'Esports Sabadell, que va perdre la vida fa aproximadament un any. Un gest que l'handbol sabadellenc vol tenir amb el Sergi i per això parlem amb la presidenta del Balonmano Pau Casals, amb la Nani Moreno, que la tenim ja a l'altra banda del telèfon. Nani, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
D'on sorgeix així d'entrada la idea de recordar el Sergi donant-li forma a aquest torneig?
Bueno, entre los jugadores y la junta directiva, pero más que nada los jugadores que estaban con él la temporada pasada.
una manera de recordar el Sergi. Les inscripcions, no sé, Nani, si ja estan tancades o no, si encara són a temps els equips de poder formar part d'aquest torneig, si estan interessats, i sobretot com ha anat el tema de la inscripció, com ha anat la resposta de la gent de l'handbol de la ciutat.
Pues me parece que hoy era el último día para hacer la inscripción y hay unas 60 personas entre jugadores y jugadoras, porque es mixto.
¿Contents amb la resposta?
Sí, sí, mucho. La verdad es que sí. Puede estar contentos tanto la familia como sus amigos de que ha respondido mucha gente.
La pèrdua del Sergi, la veritat és que ens va agafar a tothom per sorpresa, sí, a contrapeu, sí, sobretot sí, per com va ser. Dèiem sí, el tema de la seva afició, per exemple, pel Centre d'Esport Sabadell, també un apassionat sí, del món de l'handbol, i sí, és una d'aquelles notícies que et deixen glaçat, eh? Entenc sí, que des de dins del club també ha costat de digerir durant tot aquest any.
Pues sí, fue una temporada muy dura, muy muy dura, sobre todo para los jugadores que estaba él entrenando, y bueno, lo supieron llevar muy bien el club, la junta del club, todos los jugadores del club, aparte de tanto el femenino como el masculino, los arroparon mucho porque estaban muy tocados. Y luego queremos agradecerle mucho a Esaú, que es el que ha llevado el equipo después de todo lo que pasó, y bueno, ha estado muy implicado con ellos.
La veritat és que sí, perquè costa d'arrencar després d'un cop tan dur, sí, com aquest.
Sí.
Bonic gest el d'homenatjar-lo precisament amb l'handbol com a protagonista, sí, el que dèiem, sí, un dels sí, seus hobbies principals. La idea és donar-li continuïtat al torneig. No sé si això acaba de començar, tot just és la primera edició del Memorial, però no sé si teniu previst que això sigui un reconeixement puntual, un homenatge i prou, o donar-li allò, una segona edició, una tercera, que hi hagi doncs un torneig que es converteixi en habitual cada any.
Pues lo estamos pensando, porque después de la respuesta tan numerosa de los aficionados a la handball, pues seguramente que habrá una segunda edición, siempre y cuando todo acompañe, claro.
Un torneig, podríem dir, Nani, social però molt emotiu també, no? M'imagino sí, que també hi haurà reconeixement sí, amb la família, un d'aquells sí, dies sí, per emocionar-se.
Sí, sí, vendrá su madre, vendrá la hermana, las sobrinas, o sea que sí. Será bastante emotivo.
La última, sí, ja que... Perdona, Nani, digues.
No, és igual, digues.
No, deia que ja que estem parlant amb la presidenta del Pau Casals, et pregunto més enllà d'aquest torneig, que com diem, serà aquest cap de setmana i aplega molta gent del món de l'handbol sabadellenc, però al marge d'això, aprofitant que tenim el telèfon, com va la temporada en línies generals al Pau Casals? Esteu satisfets?
Bueno, está siendo muy dura. Está siendo muy dura, pero bueno, ahí luchando y peleando, la verdad.
Doncs estarem ben atents a que continuï bé la lluita, molts sí, ànims pel que queda de temporada, i sobretot també l'enhorabona, com dèiem, per aquest gest, per voler recordar el Sergi Estrada i per voler donar-li també una ajuda, una mica d'ànim a tota la família, i nosaltres sí, evidentment ens hi sumem, i volíem també comentar la jugada d'aquest primer Memorial Sergi Estrada amb la gent del Pau Casals al darrere. Nani Moreno, presidenta, enhorabona, com dèiem, per la idea, molta
Moltes
sort
gràcies.
I molts ànims.
Gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Serà, sens dubte, una de les cites més emotives del cap de setmana aquí a la ciutat, aquest primer Memorial Sergi Estrada del món de l'handbol, en record d'aquest entrenador, jugador, aficionat del Centre d'Esport Sabadell i jugador, entrenador, com dèiem, del Pau Casals, seguidor arlequinat i entrenador d'aquest conjunt. Parlàvem ara amb la seva presidenta. Deixem l'handbol, deixem aquesta cita del cap de setmana, parlem una miqueta a cavall entre l'últim cap de setmana i el següent d'atletisme, perquè la Joventut Atlètica Sabadell ha fregat el podi en dues proves del Campionat de Catalunya Absolut que s'ha disputat a la pista coberta de Sant Oleguer, el català indoor. Marc Tomei, el salt de perxa, va ser quart a la seva categoria, mentre Adrià Torrents, als 60 lliures, va aconseguir la cinquena posició, signant així els millors resultats dels representants de la JAS. La nota del president de l'entitat, Josep Molins, als seus atletes, però també englobant els corredors sabadellencs que defensen d'altres entitats, d'altres clubs, és molt alta. Josep Molins.
Sí, estem més que contents perquè almenys els nostres atletes aquí a Catalunya estan ja, bueno, amb el nivell que tenim d'equip. I no poder no estar a dalt del pòdium, com molts atletes de Sabadell que corren per clubs de fora, que sí que fan pòdiums, però tenim, estem contents perquè són, han sortit d'aquí a casa, no?
Per participar al català indoor es requereix marca mínima, amb la qual cosa Seri ja és un èxit pels 15 sabadellencs o representants de la JAS que hi van prendre part. La pròxima cursa per la JAS ja no serà la pista coberta, no serà a Sant Oleguer, sinó que diumenge disputaran el Campionat de Catalunya de Cross, que és a Mollerussa, a Lleida, una autèntica prioritat pels sabadellencs, segons ha explicat Molins.
Nosaltres almenys estem preparant sempre aquest campionat perquè és a on després fem som el club català i poder de vegades d'Espanya que portem més equips en un campionat i és aquí on es classifiquen. Per tant, estem entrenant i els entrenadors estan treballant per fer un bon paper aquí a Mollerussa, sí.
Doncs entrenant tota la gent de la JAS per aquest objectiu, aquest campionat de Catalunya de cross a Mollerussa, la fita és classificar algun equip més per l'estatal de la setmana següent, la setmana que ve, a Astúries, a Gijón concretament. La idea és aconseguir entre 5 o 6 equips de la joventut atlètica en total a la cita a Gijón per seguir així amb les xifres d'anteriors anys. Recordem que alguns ja van assolir aquest bitllet per Gijón al passat cross de Sant Sebastià.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Repassem també el món de la cistella. De fet, en bàsquet tancarem el programa d'avui, d'aquest 6 de febrer del 2018, perquè el cap de setmana no ens ha deixat cap victòria sabadellenca a l'inici de la segona volta de la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. Club Natació Sabadell, Bàsquet Pia i també Club Esportiu Sant Nicolau no van tenir l'opció de donar la sorpresa contra rivals potents en aquesta primera jornada de la segona volta del campionat. El que més a prop es va quedar de la victòria va ser el club, que va perdre a casa 66-71 contra el que és el segon classificat del grup de Copa Catalunya, com és el Badalonès. Miguel Ángel Gómez, el tècnic nedador, es mostra content sobretot pel rendiment de l'equip, però això sí, ha lamentat l'oportunitat perduda d'haver donat la sorpresa contra un dels conjunts amb més encerts de tota la categoria.
Ya sabes que a mí me gusta darle también la vuelta a ese argumento, ¿no? Y ahora también pienso en una oportunidad perdida de poder haber abierto un poquito más de brecha. Y más con el hecho de lo que hemos llevamos hablando ya hace un tiempo, ¿no? De poderle ganar a un equipo de arriba, que no es fácil para ningún equipo de abajo plantarle cara a uno de los líderes y nos hubiese valido doble una victoria como esta, pero...
Van plantar cara, no van poder aconseguir aquesta victòria desitjada, una d'aquelles victòries que seria sorprenent no només pel Natació Sabadell, per tot el que suposaria a nivell anímic i de classificació, sinó també per la resta de rivals directes. Una d'aquelles victòries, un triomf que hagués estat dels que a priori travesses en mà, no acabes d'esperar-te. Tampoc va estar lluny del triomf al bàsquet Pia. El conjunt d'Òscar Cervantes va millorar defensivament i va tenir opcions a la pista del Salou fins als dos darrers minuts d'enfrontament. Els de Can Colapi estan competint contra tots aquests rivals, però també, com dèiem ara, no acaben de ser capaços de trencar la mala dinàmica. Una situació que comença a ser frustrant, en paraules del propi Cervantes.
És una mica decepcionant, perquè hi arriba un punt que dius, bueno, prefereixo jugar malament però guanyar, no? Perquè d'això es tracta, no? Al final, de guanyar el partit. Jo crec que bueno, ens hem dut a una ratxa de partits en el qual incorreixo d'aquest cap de setmana vinent. Allà a la Pia a les 6, que s'han contra les parelles dels Eren Invicta, llavors estem venen uns partits en els quals són complicats.
I per la seva banda, ja no el grup 1 de Copa Catalunya Masculina, sinó en el 2, l'estrena de Diego Martínez, el fins ara entrenador del júnior 1 del conjunt col·legial a la banqueta del Sant Nicolau, tampoc va suposar una victòria i trencar la mala ratxa dels sabadellencs. A la pista d'un dels seus exequips, el Círcul Catòlic de Badalona, els granals de Diego Martínez van millorar certs aspectes amb aquest relleu a la banqueta, però encara estan lluny també de la versió que vol el nou tècnic. Diego Martínez diu que busca un canvi d'estil i que el vol començar a veure ja en les pròximes jornades de Copa.
Seguir canviant la cara a l'equip per seguir treballant i que d'aquí a 3-4 partits es pugui veure realment el joc més bonic que podem fer.
Per tant, podríem dir que sensacions molt similars als tres representants de la ciutat en aquesta Copa Catalana Copa Catalunya masculina de bàsquet, el Club Natació Sabadell, el Bàsquet Pia i el Sant Nicolau, amb bones sensacions, amb millores, amb la sensació de plantar cara contra equips de la part alta, però això sí, sumant tres derrotes en aquesta primera jornada de la segona volta del campionat. De cara al menú d'aquesta pròxima setmana, ens deixarà aquesta jornada un Sama Vilanova, Natació Sabadell, Bàsquet Pia, Tenea Esparreguera i també la visita a la pista del Sant Nicolau del CC.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I encara al món de la cistella, avui rematem el programa amb bàsquet en cadira de rodes perquè el Global Bàsquet torna a tenir competició aquest dissabte visitant l'Alcorcón i després d'alguna que altra setmana d'aturada. Per exemple, vèiem els sabadellencs participant de forma activa també amb entrenaments inclusius de l'All-Star de Copa Catalunya que va acollir ara fa uns dies la ciutat de Sabadell i en concret el pavelló del Nord, el que és la casa del Global Bàsquet. Torna a la competició i torna amb una jornada ben difícil per l'equip d'Òscar Trigo perquè visitaran l'equip amb més potencial de tota la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, aquesta segona màxima categoria, la categoria intermitja del bàsquet en cadira de rodes estatal. El conjunt sabadellenc ja va plantar cara a la jornada inaugural, va estrenar la Lliga aquesta temporada davant de l'Alcorcón i va tenir per moments contra les cordes els madrilenys i el tècnic Òscar Trigo espera fer el mateix en l'estrena d'aquesta segona volta, encara que evidentment amb un plus de dificultat d'entrada pel rodatge que ja porten els madrilenys i també pel fet de no jugar a casa, sinó fer-ho a Alcorcón. Per fer-ho, té clar Trigo que tot passa per frenar el joc, la velocitat de l'Alcorcón i no permetre grans transicions ràpides.
Que no facin transicions ràpides i cistelles ràpides en el qual ells es senten molt còmodes. Si aconseguim que ells hagin de jugar el 5 contra 5 tota l'estona i hagin de fer llançaments a mitja distància, aconseguirem portar el partit on volem i a partir d'aquí a jugar una mica a la llei del conill, no? A anar amagant fins al final donar el cop, no?
Una teoria ben peculiar, eh? La llei del conill que explicava ara l'Òscar Trigo, l'entrenador, el màxim responsable d'aquest Global Bàsquet. De fet, ha posat com a exemple el partit disputat fa uns mesos al pavelló del Nord, el que alçava el taló de la competició aquesta temporada. Aleshores, el Global ja va aconseguir fer la goma, podríem dir, durant bona part del partit, arribant als últims minuts amb opcions malgrat la derrota final. De fet, anaven perdent de 10 punts aproximadament, però van arribar fins i tot a igualar en el marcador amb el conjunt que ara mateix és un dels que encapçala aquesta primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. Ho van aconseguir aquí a casa, a Sabadell, i ara el tècnic sabadellenc espera un guió similar de cara al partit d'aquest cap de setmana.
Perquè ells siguin els seus enemics, lògicament. Si aconseguim el que vam aconseguir el primer partit el vam plantejar amb la idea de que ells fossin els seus enemics i que les seves errades fessin que sortissin del partit. No, ho vam aconseguir, vam estar fins als últims 3 minuts dintre del partit. Anirem amb aquesta mentalitat, no?
La premissa ben clara de l'Òscar Trigo intentant arribar al tram final de partit també amb opcions. Dissabte a les 5 de la tarda arrencarà aquest Alcorcón Global Bàsquet. Per cert, el conjunt madrileny estretament vinculat amb l'agrupació deportiva Alcorcón, és a dir, l'equip de futbol que milita des de fa ja unes quantes temporades a la Lliga de Futbol Professional, l'Alcorcón que juga a segona divisió de futbol. Avui és 6 de febrer, demà dia 7, d'aquí a 23 hores tornarem a obrir les portes de l'Hotel Suís, per exemple, buscant jugadors que hagin passat pel Peralada i pel Sabadell. En la prèvia d'aquest Peralada Girona B, Centre d'Esport Sabadell de diumenge a les 12 al Camp dels Xampanyers. Tindrem també les paraules de Felipe Sanchón en roda de premsa al Centre d'Esport Sabadell. Demà, per cert, l'Astralpul Natació Sabadell masculí visita Montenegro per enfrontar-se al Jadran Hercegnovi en la primera jornada jornada de la segona volta de la fase de grups de la Champions i finalment també acompanyarem a la Sandra Santanyes en la prèvia de la Mediterranean Epic. Recordeu, fa uns dies parlàvem amb el Daniel Illescas, amb aquest exjugador del Sabadell B, que disputarà aquesta prova dura de resistència de bicicleta de muntanya. Doncs bé, la Sandra Santanyes també hi prendrà part i, a més, sortint d'unes molèsties a les costelles que han variat una mica el calendari que tenia previst.
Hotel Suís.
Fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Una abraçada i un petonarro molt gran del Toni González. Des del control de so, més informació, com sempre, @radiosabadell al Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi molt bé la tarda. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.